El cinema, un cop més, present en el crepuscle. Bon vespre, amics, i benvinguts al programa 2269 d'avui, dimecres 11 de març, en el qual mantindrem una conversa amb Joan Mates, un dels organitzadors del segon cicle de cinema i discapacitat. Això serà d'aquí una estona, perquè abans, a la primera part, tindrem la secció Cometes, que avui anirà precisament de cinema i anirà precisament d'algunes bandes sonores de pel·lícules que precisament seran presents en aquest cicle de cinema i discapacitat. Benvinguts, així, idò, en Joan Roca. Bon vespre.
Bon vespre. Pensava que si un dia no ens decidim per fer un programa de cinema, així,
de vares,
en el programa, s'hauria de dir, si és de Crepuscle, allò de Sunset Boulevard,
sí,
recordes,
de
Billy Wilder, de Deus?
Sí, estaria bé, eh? Seria una bona secció de secció de cinema, El crepuscle dels déus.
Com a mínim és una bona pel·lícula.
Sí. I sí, Sunset Boulevard. I ella era l'actriu?
Joan Crawford. No.
Suposo que he de cercar, he de documentar.
La nostra àrea documental aquí llavors ens ho cercarà, però sí. Joan Crawford i ell...
No és Joan Crawford.
No. Però hi havia... O estic confonent de pel·lícula. No hi havia Von Stroheim?
Von Stroheim, sí.
Bé, ja estem una mica situats. Bé, és igual. Seria una fantàstica manera de titular una secció del programa. Biel Vic, nostre home...
Gloria Swanson.
Bé,
m'estava documentant. Bon vespre.
Gràcies a la teva documentació. Hi ha gent que diu, hola Siri, o diu, ok Google. No, nosaltres deim, hola Biel.
Com va? No, què va.
Biel és el nostre home més documentat del món científic i econòmic i de molt de mons. Avui hem arribat a dimecres, aquesta setmana.
Mira. Sí, però sí que no.
És que hi ha setmanes que tantes notícies i tant d'ensurts que tenim, però vaja, ja som a dimecres. I de tot això en aquest programa que és el 1159 o Ona Mediterrània, que com sempre compta la producció d'Anna Maria Moreno i el control tècnic de Joana Maria Borràs. Volíem xerrar d'algunes pel·lícules en aquesta secció de Cometes i són pel·lícules que tenen que veure amb aquest cicle de cinema que han dit cinema i discapacitat. I en aquesta primera part del programa ens centrarem una mica en les seves bandes sonores, en les seves músiques, no? I una d'aquestes pel·lícules, la primera pel·lícula d'aquest cicle, va ser un clàssic de Chaplin, va ser City Lights, Llums a la ciutat, Candilejas, que ens va conèixer per aquí. És un clàssic de l'any 31, és la primera en la que Chaplin introdueix el so. Al principi de la història se sent un discurs inintel·ligible amb el qual satiritza la inauguració d'un monument. I llavors també hi ha una part de banda sonora que aquí ens interessa. Chaplin és l'actor protagonista, director, guionista, productor, muntador i compositor musical d'aquesta pel·lícula, no? Un pobre rodamón, és personatge interpretat per Chaplin, sense llar, que coneix i s'enamora d'una florista cega. Sí, perquè en aquest cicle totes les pel·lícules tenen alguna cosa que veure amb alguna discapacitat, no? I bé, és una d'aquestes pel·lícules mítiques, conegudes. Hi ha la seva banda musical, diguem, hi va haver distints temes que varen sonar i molt, no? El tema principal és aquest primer que escolta la mare, primer tema que se va conèixer així, no? I que després se va interpretar en lletra en moltes versions. Ens he dit que Chaplin era productor, muntador, guionista, compositor musical.
Feia feina qualcom més en aquesta pel·lícula.
No, així li sortia més barat, així, perquè no havia de pagar molt de salaris, no? El que passa és que hi va haver, he dit que era compositor musical, hi va haver una polèmica ben important, que aquesta banda sonora inclou també el tema La Violetera. I què passava? Que no s'anomenava qui era l'autor. I bé, en realitat La Violetera era d'un espanyol, era del mestre José Padilla, no? Aquesta música de La Violetera, composta per José Padilla, se va fer molt popular a París, a Londres, a Nova York. És un poc el fil conductor de la pel·lícula i, com recordava Chaplin a les seves memòries, el va inspirar, no? Amb un ritme de vanera i lletra d'Eduardo Montesinos. Aquesta cançó va ser estrenada a Barcelona per Carmen Flores i cantada immediatament després per Raquel Meller, que va fer la seva cançó emblemàtica. De fet, quan Meller va acudir als Estats Units a fer una gira, varen coincidir amb Chaplin, i el fet aquest de que l'havia utilitzada sense reflectir l'autoria de l'autèntic compositor va desembocar en una demanda judicial. Gràcies, segons diuen els llibres d'història del cinema, gràcies a Tony LeBlanc, aquest actor que segur que molt jovenet, veient la pel·lícula, es va donar que la melodia era La Violetera i va ser qui, ell, diuen, que va advertir el mestre Padilla i va començar els tràmits per fer aquesta demanda que interposà contra Chaplin. De fet, en la versió digital que ara existeix de les pel·lícules de Chaplin, en DVD i en Blu-ray, en aquests formats, tant el nom de la cançó, La Violetera, com el seu autor, José Padilla, apareixen en els crèdits. Qui era aquest personatge, José Padilla? Era un compositor nascut a Almeria el 1889, que havia iniciat els seus estudis musicals amb el director de la banda municipal d'allà, d'Almeria, i els va continuar al Real Conservatori de Madrid. Allà va conèixer Tomàs Breton i també Amadeu Vives, que el varen orientar cap al teatre líric i va estrenar la seva primera sarsuela, El Centurión, el 1906. Interessat per aquest teatre líric, va compondre nombroses sarsueles i una òpera, La Faraona. Va viatjar a Barcelona i allà va tenir una sèrie d'èxits, així com a Argentina, Buenos Aires, on també treballava com a director d'orquestra. Allà a Argentina va conèixer a Gardel, a Carlos Gardel, i és un personatge molt curiós, perquè a Barcelona va ser on va estrenar El Relicario, una altra d'aquestes cançons d'aquella època, que també va tenir un gran èxit en Raquel Meller, i d'allà va marxar a París. I jo no sabia que aquesta cançó, El Relicario, no me pega molt, però per la vista va formar part del repertori habitual de sales com Molin Rouge, el Folies Berger i altres sales d'allà, on ell, ja dic, es va relacionar també aquí a París amb Gardel i amb Maurice Chevalier. Allà també es va estrenar el passodoble València. València, que es basa en la música d'un cor de pescadors, d'una sarsuela seva, de la Bien Amada, que s'havia estrenat a Barcelona el 1924. Veig que Barcelona era un lloc important en la seva vida, en l'estrena de moltes sarsueles, de moltes de les seves obres. Diuen que poques setmanes després, estan parlant de 1924, poques setmanes després de l'estrena a París, se n'havien venut ja 500.000 de discos. Hosti. Que ho trob.
Per
aquell temps devia ser una passada, no? Des de París va assolir fama internacional i, de fet, una de les seves cançons, My Spanish Rose, va ser integrada dins la partitura de The Night Boat on Broadway de Jerome Kern, estrenada a Nova York. Aquesta fama de Padilla, que ja dic, per jo era un total desconegut, va arribar fins que l'any 1989 la UNESCO va declarar el centenari del seu naixement com d'interès internacional. De fet, coses curioses, el 1952 El Relicario se va fer servir com a fons musical per a la campanya electoral de Dwight Eisenhower. No sé quina relació havia el Partit Republicà Americà amb El Relicario, no sé, segur que els agradava molt. I una altra de les seves cançons, Estudiantina Portuguesa, jo he trobat documentat que va convertir-se en un himne popular de la Revolució dels Clavells. Però jo crec que...
No me casa tampoc.
Per tant, ho he trobat, perquè ho he cercat a distint llocs i ho he trobat a distint lloc, la qual internet me preocupa, perquè a vegades es copiar i aferrar pot fer molt de mal, no?
Sí,
molt, i tant. Vares tu que vares xerrar de sa mort d'esquivia...
Sí, es que va inventar això, sí, senyor.
Quina gran persona, però també quin responsable quin perill, eh? Diuen que el mestre Padilla va ser admirat per Ravel i per Puccini, i que les seves obres han estat interpretades per artistes de la cançó popular com Imperio Argentina, Rodolfo Valentino, Maurice Chevalier, Josephine Baker, Carlos Gardel, i també de la música més clàssica com Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Josep Carreras o Luciano Pavarotti. Escoltam, idò, no El Relicario, però sí La Violetera.
Estem ansiosos per sentir més repertori de
Padilla. La Violetera, en versió d'aquesta pel·lícula, sí, sí. Sí que sona disc. Sí. Anava a dir vinil, però això no devien ser ni vinils, a lo millor, en el seu temps, no?
De pedra devia ser això.
D'aquells de pedra. La segona pel·lícula que veuran en aquest cicle de cinema és Mary and Max, una pel·lícula d'animació. És una pel·lícula australiana que se va veure ahir en aquest cicle, i és d'animació stop motion. És una pel·lícula del 2009, escrita i dirigida per Adam Elliot. Aquesta pel·lícula australiana diuen que va ser inspirada en la relació per carta que el director d'aquest film va mantenir durant 20 anys amb un amic de Nova York. Les veus van ser enregistrades per Tony Collette, Philip Seymour Hoffman, Eric Bana i Bethany Whitmore, en la narració de Barry Humphries. Es va estrenar a Sundance, en el Festival de Cinema del 2009, i va rebre distints premis internacionals. Aquesta pel·lícula d'animació narra una llarga amistat per correu entre Mary, una nina de 8 anys, australiana, i Max, un home amb síndrome d'Asperger que viu a Nova York. És una pel·lícula que tracta de molts assumptes, sobretot de l'amistat, però també de l'alcoholisme, de la solitud, dels amics imaginaris. Són dos éssers solitaris que es posen en contacte a través de cartes i ja dic, surten molt de temes, el bullying també. Dins aquesta pel·lícula hi ha un... Si cercau a YouTube trobareu la banda sonora i és molt curiosa perquè és bastant eclèctica, no? I una de les peces que hi surt és de la Penguin Cafe Orchestra, un grup de músics plegat al voltant del guitarrista i multiinstrumentista, compositor i arranjador anglès Simon Jeffs. Ell i la violoncel·lista Helen Lippman van ser els cofundadors i únics membres fixes d'aquest grup, perquè després n'hi va haver molts altres, desenes de músics que es varen anar passant per aquesta formació. Difícil de definir la música d'aquesta gent, en reminiscències de música de cambra, minimalista, ètnica, en tocs també de jazz, de rock, un poc de tot, no? I aquesta cançó, aquest tema que escoltarem, precisament pertany a aquest Mary and Max. Aquesta mateixa pel·lícula hi ha una música molt curiosa, per això deia que era molt variada aquesta música. És la cançó de la dansa de Zorba, que va aparèixer a la pel·lícula Zorba el grec, de 1964, per la qual Mikis Theodorakis va escriure la banda sonora. Es va fer popular tot el món aquesta peça, a més, una època en què als anys 60 hi havia tota aquella efervescència musical, no?, de molt de estils distints, però que el rock s'estava fent un lloc important, i va sonar una música que és una música, ja sabem, molt popular o d'origen popular. Aquesta dansa final, que en aquella pel·lícula interpretava Anthony Quinn, que va ser ballar de la platja, i que es toca i balla freqüentment en tavernes a Grècia i en centres hel·lènics en altres països com un autèntic emblema ètnic, no? Té la particularitat de començar a un ritme lent i acaba a una gran velocitat. Normalment, per tradició, els grecs trenquen plats de cuina a terra durant la cançó. En un primer moment va ser originalment interpretada per un simple quartet de bouzouki, guitarra, baix i percussió. Curiositat, anècdota, al Perú aquesta cançó va estar vinculada durant un temps al grup terrorista Sendero Luminoso, a causa de les imatges d'un vídeo que va circular on el líder Abimael Guzmán ballava aquesta peça al costat de la seva cúpula. Per tant, Zorba el grec també en aquesta pel·lícula. La tercera pel·lícula d'aquest cicle és No em demanis que et faci un petó perquè te'l faré. És una pel·lícula del director de cinema i guionista i escriptor i autor de bestsellers, Albert Espinosa. Va ser estrenada el 3 d'octubre del 2008 i va ser la primera, i que jo sàpiga, única pel·lícula que ha dirigit ell mateix, el propi autor. Què conta aquesta pel·lícula? El 2008 l'Albert li falten 5 dies per casar-se amb Elena i té molt de dubtes davant aquesta passa que ara donarà. Decideix apuntar-se a un curs de guitarra, però les places estan esgotades, per la qual cosa decideix cursar-ne un per a persones amb diversitat funcional. Tot i que aquest autor, Albert Espinosa, s'estima més parlar de persones especials, pur i simplement. És un lloc on trobarà refugi davant aquesta decisió que ha de prendre finalment de si se casa o no se casa, i li permetrà conèixer uns companys tan, tan especials que no només l'ajudaran a compondre una cançó, sinó que també li faran replantejar-se què és el més important a la seva vida. Aquesta pel·lícula està basada en una obra de teatre que es deia així també, No em demanis que et besi perquè et besaré, i és una obra que es va mantenir durant 3 anys a la cartellera de Barcelona en diferents teatres.
Però tu, perdona, se casa o no se casa?
Jo no l'he vista, la pel·lícula. He cercat informació, però ara sé que dia 17 de març he d'anar a veure la pel·lícula en el CSAC, en aquest cicle. Perquè va de discapacitat física i intel·lectual, perquè aquí després en parlarem, hi ha pel·lícula, hi ha un fòrum, hi ha un debat sobre les pel·lícules, no? Música de Macaco. Macaco és un grup musical de Barcelona liderat per Macaco, per Daniel Monoloco Carbonell. Sí, això de que li diuen Monoloco, però tot era perquè, segons diuen, sa mare és també música, Teresa Maria, i li deia, quan era petit, li deia Mico. De Mico va passar Crazy Monkey, i de Crazy Monkey a Macaco, no? I bé, és aquest músic, aquest cantant tan característic d'aquest manera multicultural d'entendre la música, on barreja cosmopolitisme, diàleg i músiques diverses, no? És conegut Macaco també pels seus projectes alternatius i la seva implicació en causes socials i de conservació mediambiental. Entre d'altres projectes, per exemple, el 2012 va cedir una cançó, Seguiremos, per realitzar un vídeo de conscienciació en la lluita contra el càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. També ha participat en altres bandes sonores. Per exemple, en el 2014 s'estrenà Mortadelo i Filemón contra Jimmy el Cachondo. On...
Bueno, s'ha promet.
Aquesta, jo tinc ganes de veure-la perquè...
Bé, jo me la contes.
Jo te la contaré. Perquè Javier Fesser, de Goma Espuma, sí, que ell celebre, li va encarregar fer una versió de Me olvidé de vivir, aquella cançó de Julio Iglesias, amb un ritme així de Jamaica, i no l'he vista. No he vist la cançó, ni no l'he trobada, i he de cercar la cançó i la pel·lícula. També ha participat altres bandes sonores, per exemple, d'Amnèsia, de Darnex, de Jaume Balagueró, i Amàs, de Xavi Rivera. Per tant, Macaco, l'escoltam en aquesta... En aquesta pel·lícula, no em demanis que et faci un petó, perquè te'l faré. No me pidas que te mire, porque te miraré. No me pidas que me acerque, porque me acercaré. No me pidas que te toque, porque te tocaré. No me pidas que te bese, porque te besaré. Propongo mirarnos pa' dentro, pequeña gran revolución. Tan lejos, tan cerca, estúpida contradicción. Distintas formas de querer, mismas formas de amar. No hay reglas, no hay patrón. Macaco, en aquella pel·lícula que han dit de no em diguis que et faci un petó perquè te'l faré. Una altra pel·lícula, la del 24 de març, és Maria i jo. És una pel·lícula basada en un còmic. El còmic narra les vacances de Miguel Gallardo, d'un dibuixant de còmics que va amb la seva filla Maria al sud de Gran Canària, no? Maria té un trastorn autista i Gallardo conta com conviuen amb aquesta discapacitat. Aquest còmic va tenir uns quants premis, va obtenir el primer Premi Nacional de Catalunya de còmic i també va ser finalista del Premi Nacional del còmic d'Espanya aquell any en què el va obtenir Arrugas, també, que també se va passar en el cinema. El 2010 se va estrenar un documental que està basat en aquest còmic, un llargmetratge, i que explica l'autisme a través d'aquest cas concret, d'aquest dibuixant, Miguel Gallardo, i de la seva filla Maria. D'aquesta pel·lícula, sí, si no record malament, tenim una petita peça que era de Bach i que és el preludi número 1, i que és aquesta que ara sonarà. Thank you.
debalears.cat, sempre obert a l'actualitat i a l'opinió plural. Debalears al teu ordenador, a la teva tablet, al teu telèfon mòbil. Llegeix debalears.cat.
Perquè vols donar suport a la nostra llengua. Perquè t'agrada la música feta a Ca Nostra. Perquè creus en una ràdio plural, de qualitat i feta en clau mallorquina. Anuncia't a Ona Mediterrània. Donen suport i ajuda a fer créixer la teva empresa. Ens avalen prop de 1.000 socis. Informa't sobre com posar un anunci a Ona a la web onamediterrània.cat. Recorda, onamediterrània.cat. Tu fas Ona.
Teniu una cita en la filosofia, el programa L'Àgora de Can Alcover, cada dimecres a les 7 de l'hora baixa, en directe.
Duia freda un cel d'estiu, tremola fort si encara és viu, els teus cabellos...
I la redifusió del programa cada diumenge a les 11 del matí. I també el canal iVots d'Ona Mediterrània, i trobareu tots els àudios del programa.
Cada dia, de les 8 a les 11 del matí, escolta el Bon Dia amb Antoni Rotget.
Segons. Aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
A Ona Mediterrània necessitem el teu suport per seguir fent ràdio. Visita la pàgina web onamediterrània.cat i fes-te soci. Obtendràs descomptes en cinema, restaurants i també formaràs part de la nostra gran família.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Ona Mediterrània.
Arribam en aquesta segona part del programa, en el crepuscle en cent estels, aquesta segona part que l'anomenàvem l'hora dels selenites. El nostre convidat d'avui és professor d'història, llicenciat en filosofia i lletres per la Universitat de les Illes Balears i és doctor en història. Actualment exerceix com a professor d'història del món actual i els mitjans de comunicació en els estudis de periodisme i de comunicació audiovisual del CESAC, del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Jiménez. Ha publicat distints llibres, també molt d'articles en revistes especialitzades, però avui l'han convidat per parlar bàsicament de cinema i discapacitat. I el nostre convidat d'avui li agraden músiques com aquesta.
Me pongo en movimiento. No ciudad. Nos gusta cómo suena. Nos gusta el rock and roll. Nos gusta todo lo que venga, porque este es el momento. Este es el momento.
Escoltàvem Coque Maya, aquesta cançó, Este es el momento, perquè forma part de la banda sonora de Campeones i és la primera música, la primera cançó que ha triat el nostre convidat d'avui, Joan Josep Matas Pastor. Bon vespre.
Bon vespre a tots.
Bon vespre i benvingut en aquest programa que hem dedicat la primera part a escoltar músiques, músiques de pel·lícules que estan incloses dins un cicle, que era el segon cicle de cinema i discapacitat. Però jo sempre quan he parlat de que te dediques a això que li deim història, que ets historiador i que ets professor, i a mi sempre m'agrada demanar a les persones que venen aquí i que entrevistam per què. Perquè vas decidir un moment donat, que suposo que era estudiant COU en aquell temps i estudiar història.
Tercer de BUP o
COU. COU. Per què això d'estudiar història?
No sé, d'on vaig tenir professors que m'engrescaren, jo suposo que això m'ho ha passat un poc a tots, i després també tenia molt clar que havia de voler fer qualque cosa, les humanitats m'estiraven molt, i després jo crec que després va ser el professorat d'història que vaig tenir, que me va engrescar i me va fer decidir per la història.
A vegades els professors servim de poc, més aviat és al revés. Hi ha gent que diu, no, jo odiava les matemàtiques, odiava la història, per aquell professor que me va fer... Però tu creus, tu que te mous a més dins, els teus alumnes són futurs mestres, o futurs periodistes, també,
correcte,
no?
Correcte, mestres i periodistes.
I magisteri, sí. No? I penses que en aquest món que va evolucionant tant i que cada vegada parlem més de tecnologies aplicades a l'educació, però així tot el factor humà encara és important?
Jo crec que és important, Important perquè en el final el que tens són models de davant. Tant models de lo que tu vols ser o lo que no vols ser. Jo de vegades tinc alumnes que estan fent pràctiques a centres escolars i a vegades te venen i te conten, no, és que aquest mestre mira què ha fet, tal. Mira, vosaltres heu d'agafar tot. És a dir, vos heu de fer un perfil i a partir d'aquest perfil hi ha coses bones, coses dolentes i ho has de posar tot damunt el sac. Jo penso que qui més qui menys a tots, qualque professor mos ha marcat a diferents etapes, sigui educació infantil, educació primària i d'educació secundària i després també a la universitat.
Però no trobes que està magnificada la figura del professor en aquest sentit? És a dir, jo crec que és important, i sobretot segons quines edats, sobretot més petits, no? Però jo conec alumnes universitaris que vinculen molt que una assignatura els atregui o no els atregui, que el professor els agrada o no. I jo, el professor és important, però és un possibilitador, en el fons. Desmarcat d'ell. És a dir, si t'agrada i ho fa bé i t'engresca, fenomenal. Però has de ser capaç de desmarcar-te de la seva figura i ser tu i la matèria.
Jo crec que una de les coses que, sobretot des de la universitat, s'intenten treballar és que l'alumne no sigui el més autònom possible. Clar. El que passa és que no el pot deixar lloure tot sol.
No,
necessiten clar. Un referent, i jo penso que la manera de... Si tu fas els continguts, o intentes fer el contingut el més atractiu possible,
sí.
No tant contingut, sinó sobretot com has fet de servir com de model, no?
Sí.
Perquè tu, a vegades, acompanyar, perquè moltes vegades, jo ho dic, fins i tot a la universitat, a vegades fas de pare, de mare, fas un pot de tot.
Però sembla que ja tenen unes edats que no necessiten...
Sí, se suposa que no, però
sí que necessiten un referent. Són més més joves, anem a dir més infantils, no, més joves de lo que eren abans, pot ser fa uns anys.
No ho sé, jo crec que és mal de dir.
Clar, quan tu fas una carrera...
Pensa que cada generació sempre ens han dit a nostres, sí, a nostres profes universitaris, sí, de, sí, sí, és que el nivell que duis i si com sou, sou no, no sou com nosaltres.
Però ara ja,
i ara el debat ara ja, el fem igual.
Ara ja
veure, són diferents.
Ser, ara ja es veurà, pot ser.
Ara ja sí.
Però tu no has tingut mai entrevistes amb pares, o sí?
No, no,
ah,
no.
No, 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 perquè no, circula no, de que en algun centre no, universitari, no te diré entrevista, però es pare que ve a dir, escolti, que el meu no, fill està no, malalt, no, això no sé si això
jo,
circula.
Jo deia fer de pare amb el sentit
que te venen a lo millor demanar consultes, consells, sí.
No tant, ja dit, de contingut, sinó a lo millor de cercar, de saber cercar una cosa, per a fer una recerca ben feta.
De tota manera, tot això, en el final... Sí, Joan...
Jo ho deia en el sentit que, quan tu fas una carrera, perquè clar, quan tu fas batxillerat o secundària obligatòria, fas matèries que t'interessen i o no, o, i n'hi ha que no, o sí. Però quan fas una carrera s'entén que ja has optat per estudiar allò. Aleshores, un interès per la matèria se sobreentén. I clar, allò, des d'aquesta perspectiva, segurament el més important és la matèria específica de l'assignatura que no és professor. I jo crec que els al·lots de primera i segona carrera se fixen massa en el professor i no tant en la matèria de l'assignatura.
Home, jo suposo que no se poden deslligar, eh? Jo entenc que vas, és com un pack, va junt, no? I la manera, si tu ho intentes fer de manera, o s'intenta fer de la manera més atractiva possible,
per suposat.
Jo crec que això sempre enganxa més a l'alumne que si ho fas avorrit o no te preocupes per ells. O...
De totes maneres, per el que deia en Joan, tots han viscut i ho han vist, alumnes que dins una carrera diuen i no faré aquesta perquè m'han dit que el professor és molt dolent, o és un os... O,
o fa difícil.
O que puntua baix.
O que puntua baix, això ho hem conegut. Sí, passava a la nostra època i
encara passa.
I a lo millor te perds una cosa que t'agradaria, no? Uns continguts, o fins i tot igual aquest professor o professor hora que te diuen que no val la pena, igual tu connectes amb ell o amb ella, no? Això de l'ensenyament o de l'educació és molt particular.
És un pou de misteris.
No hi ha cap, no hi ha cap recepta màgica, ni són matemàtiques tampoc, no?
Tu t'has dedicat a la teva recerca, a història, jo ara estava fullejant aquí els noms d'algun dels llibres, per exemple... Ara record que ja en vàrem parlar un dia sobre un llibre de Ràdio Popular a la COPE, eh? Que vaja, no? Era vaja evolució també. I també qualcun altre relacionat també amb la història d'aquestes institucions que s'han dedicat, per exemple, a tractar temes com aquest, no? Quan un historiador tria tema, o quan un historiador tria objecte de recerca, també està dient d'alguna forma... quins són els seus interessos, no?
Jo penso que sí, perquè hi ha de bo, hi ha de bo una empatia vers, vers un tema que triïs, perquè si no, ha de ser... empatia que no va restar de s'intent de ser el més objectiu. No objectiu, però l'objectivitat absoluta no existeix. Però sí, fidel a un mètode rigorós,
una
un
honestedat.
Mètode, una honestedat, i sobretot, però l'empatia necessària. Perquè si no... hem de pensar que escrivim sempre des del present. Això també mos condiciona.
I ara pensava, com vos vareu plantejar fer aquest cicle de cinema i discapacitat?
Ni aquest cicle va sorgir... Enguany fem la segona edició. Va sorgir com un... Bueno, una, de fet, va ser amb una conversa de cafè.
Solen passar aquestes coses,
amb
no?
Un parell de professors del CSAC, d'allà on faig feina... I se me va córrer, bueno, plantejar, bueno, per què no traiem aquest tema. A més, el cine sempre ajuda molt, perquè és una eina molt didàctica, útil, sempre el públic sempre el tens enganxat, vull dir, un cinefòrum sempre funciona. I ja te dic, va ser una conversa de cafè amb un parell de professors, i després ho vaig proposar Mater Misericòrdia, que és una entitat que treballa en favor de les persones, a l'educació, a les persones amb discapacitat intel·lectual des de l'any 1964. També és perquè segon va la meva filla que té una discapacitat. I els hi vaig proposar aquesta idea i els hi va agradar molt, perquè a més suposa, com dic jo, sortir del gueto. És a dir, gueto ha dit en tot carinyo, tot és carinyo. És a dir, és una iniciativa adreçada a tots el públic, a qualsevol persona interessada pel cine, També pensàrem en la Fundació Sa Nostra, el Centre Cultural de Sa Nostra, perquè ja té una tradició de cicles de cine de fa molts, molts anys. I això ens ha permès acostar a un públic molt divers. I totalment aliè en el tema, en el que són els temes, en el món de la discapacitat.
Perquè el públic que vos trobava allà és des de... el públic habitual d'aquests cicles de Sa Nostra, que jo dic fa moltíssim d'anys, i que hi ha gent que és molt, molt fan d'aquests cicles, siguin d'història o de lo que sigui, però també hi ha joves, per exemple, hi ha joves estudiants que acudeixen...
Aquí joves estudiants és més... Bueno, més per el nostre cas és més complicat.
Perquè no se fa en el CSAC, per exemple, no se fa a l'UIB, per exemple. Sinó que es fa dins el centre de Palma.
Dins el centre de Palma,
Que a vegades ens passa això, no? Que el món universitari està com a desconnectat d'iniciatives.
Però precisament el món universitari hem de sortir, que ens hem d'apropar i sortir de... També sortir del gueto, no? No només els temes de discapacitat, sinó també sortir del nostre rodol. No?
De veus que un dels pocs cicles, diguem, que se fan d'aquesta temàtica? En coneixeu molts?
Jo d'aquí a Mallorca no en conec com a cicle. No.
I fora d'aquí sí que teniu referents? O teniu
teníem un referent, bueno, a Valladolid, sí que però ja fa molt d'anys, un cicle de cinema i discapacitat. No record quina entitat bancària també ho patrocinava o donava això pluc, però si no és massa... Aquí, ja dic, a Mallorca no conec cap iniciativa en aquest sentit.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Let it be, the Beatles, per alguna... motivació especial.
Bueno, jo és que som molt dels Beatles, som fanàtic, dels Beatles, bueno, fanàtic.
Un clàssic, també, Parlant de música clàssica, però aquests també ja són clàssics.
No, i a més, aquesta cançó té una... No sé, té una connotació així un poc... Bé, nostàlgica, a més, sa figura de... Ui, s'han descol·locat...
S'han descol·locat els auriculars.
Els auriculars, no passa res. Idò, té una connotació amb sa mare d'en John Lennon, etcètera, no? Però bé...
Ara pensava, aquesta cançó, si la canvies un poc la lletra i la retitules Lady Di...
Lady Di.
Estaria com...
Però li has de canviar una mica, no?
Pont de mala bava, podria ser, no?
Lady Di.
Lady Di.
Sí, no sé si és Lady Di, a lo millor. No sé com se devia dir.
Lady Di, Diana.
Sona Diana, no sé. Però vaja, podria sonar. Tu dona idees, aquest, en Paul McCartney encara està en actiu i a lo millor fa un canvi. Com trieu les pel·lícules? Quin criteri seguiu?
Bueno, enguany el criteri està agafar comèdia. Això havia de ser comèdia o tenir humor, perquè pensant que el sentit de l'humor sempre dona més joc.
Sí.
Relativitza molt els temes i dona més joc. I després, com que som un grup de professors i que han col·laborat, pues un poc també a gust de la persona que ha de presentar la pel·lícula.
Això t'ho anava a demanar.
Però l'únic requisit era comèdia.
Perquè ja heu projectat Luces en la ciutat, ahir era Maria i jo, un documental sobre el trastorn de l'espectre autista.
No, perdona, aquí hi ha hagut un canvi.
Hi va haver un canvi.
Ahir vàrem fer Mary and Max.
Ah, va, Mary and Max, que era aquesta pel·lícula d'animació que comentaven que era d'Asperger, no?
I Maria i jo la farem el dia 24.
24. I el dia 17, No me pidas que te bese porque te besaré, aquesta pel·lícula que deien d'en Espinosa, i el 31 llavors queda Intocable, que presentarà la doctora Carme Morell. I aquesta era la pregunta que t'anava a fer. Tenim pel·lícules, heu triat pel·lícules, però també pel·lícules en relació a les persones que la presenten.
Les persones que la presenten, que se puguin sentir, bueno, còmodes, però també engafat que hi pugui haver també... Bé, dos criteris més, no? Un criteri que hi hagi unes històries de vida darrere, que siguin, que mos contin un poc com es, com es, es personatge o es desenvolupament i es tractament de la persona amb discapacitat, en aquest cas, o diferents discapacitats, això, això per una banda, i després també que mos haguin permès veure l'evolució del tractament de la discapacitat en el cine. És a dir, començar amb Luces de Ciudad, que és el personatge prototípic de Chaplin, que és el vagabund, no? I on apareix la figura d'una persona amb discapacitat visual, que és una dolça innocent. Però és un moment, hem de pensar que és 1931, i la discapacitat o s'havia de curar o no tenia viabilitat social.
Sí.
És a dir, les persones que eren discapacitats final, o es mataven o s'havien de curar. I hi ha una curació miraculosa.
Sí, en el final se cura.
S'ha d'entendre així. Feim
spoiler, però bé,
s'entén. Ha fet un mica de spoiler, però bé.
És, però bé, és un clàssic.
És, és un clàssic. També enganxa un públic, jo crec que enganxa, sí, perquè és un dels grans clàssics de Chaplin. Sí, sí. Mm? I després sobretot, ja dic que el tractament de la discapacitat també se pugui veure en molts aspectes, no? S'aspecta, en aquest cas, de totes les aspectes de la vida, la sexualitat, de la sexualitat, les relacions amb l'entorn, amb la família, a dir, por a veure, i de, lo, de la manera més normalitzada, entre cometes, possible.
I que professors, Blanca Ballester, Ricard Mamblona, tu mateix, en Carlota Padilla, un estudiant de periodisme, Víctor Navarro i Carme Morell, quina funció tenen? És a dir, presenten la pel·lícula, però també hi ha una mica de col·loqui.
És un cinefòrum tradició clàssic, no? És a dir, primer se presenta exponent o ponents presenten la pel·lícula, després se fa el visionat de la pel·lícula i després una taula col·loqui, taula rodona.
Joan.
Sí, per, si me permeteu, per complementar el cicle...
Tu deies d'una pel·lícula,
i,
no?
I per potenciar el cineciutat, que a la menys té tot i que tenim bones notícies, perquè sembla ser que sobreviure. Estan projectant en el cine ciutat especials, que és una pel·lícula francesa d'Oliver Nakache i Henri Toledano.
Que ha sobre, tingut un gran èxit.
Sobre, sí, sobre l'autisme. Els protagonistes són autistes, són els autistes, i sembla ser que és una pel·lícula interessant, vull dir que podria ser un complement.
Toledano és un dels creadors d'Intocables. Teniu pensat continuar dins aquesta mateixa línia? Perquè, clar, has dit enguany, hem triat comèdies... M'he fixat que quasi totes posen comèdia dramàtica. És que, al final, la vida té una mica de comèdia i una mica de drama, no?
Però és com una redundància,
sí,
no?
Sí, però dius, la vida és així, és comèdia final, i és drama.
Quan agafes la fitxa de la pel·lícula, de gènere...
Però és fàcil trobar pel·lícules d'aquesta temàtica?
Sí, sí, relativament fàcil. A més, ja és bastant...
Però que estigui ben tractat el tema.
Sí, això, però per sort ja començam a tenir estudis diguem-ne acadèmics, universitaris, on s'han fet tractament i anàlisi de pel·lícules amb aquest punt de vista,
ja vos donen...
des de departament de psicologia, fins i tot de medicina, és a dir, no, de diferents àmbits, no? Perquè la discapacitat en el final se pot tocar des de molts d'àmbits, no? Ara, continuïtat, jo espero que sí, haurem d'esperar segurament una altra reunió de bar d'aquest
moment,
almenys si seguim en la mateixa manera, plantejam o plantejar una altra cosa, però, bueno, en principi...
Perquè jo estava pensant, de vegades, a sèries de televisió i a pel·lícules, hi ha hagut molt de casos amb un tractament bastant desafortunat, no? Des d'un punt de vista, diguem, d'una persona que no és entesa en el tema, però dius, justament, no, ha d'aparèixer aquest personatge...
I a programes televisius, també, o fins i tot sèries de televisió d'hores de màxima audiència, amb personatges molt bastant desafortunats. No, que a més dona una imatge, un estereotip de víctima o fins i tot ridícula, que no s'ajusta a la realitat, no? Hem de pensar que els estereotips sempre s'utilitzaran, però l'estereotip pot ser ajustat o no ajustat a la realitat, o que transmeti una imatge que sigui normalitzadora o una imatge que segueix sent, no?, com a del segle, sentit, com a del segle XIX, no?, compassiva...
En aquest sentit, a l'anterior cicle vareu projectar Campeones, era?
No, Campeones no l'heu
projectada.
No, perquè està molt trillada.
Està molt vista. Sí, molt vista. Clar, perquè en el cicle, moltes vegades, el que es pretén també és donar a conèixer obres que potser no siguin ser més habituals.
En el cicle aquest d'enguany han jugat un poc en les dues coses, perquè Intocable...
Intocable sí que s'ha dit bastant.
Chaplin... són
bastant... Però Chaplin, te diria, se va veure en el seu moment, però és públic més jove, si podeix... No...
De fet, hi va haver una reacció de dues persones bastant joves que no sabien ni de com li sortia. Vull dir que...
Que no saben qui és Chaplin...
No sabien ni que era Chaplin, no sabia... Jo dic, bueno, però em van aprendre qualque cosa, va ser mi. No, i a més els hi va agradar molt.
Sí, que llavors... Pot...
Cosa que a vegades un tipus de...
Que els clar... pot emocionar i que els pot...
Sí, sí, sí.
Arribar, no?
Jo crec que és atemporal, vull dir, en el final.
Sí, però...
I després han triat, bueno, pel·lícules que ja són, ja dic, que són coses més... Per exemple, la que hem fet, la que en varen fer ahir, Mary and Max, és una pel·lícula australiana, no tracta circuits comercials... Sé que se va projectar...
I són fàcils de trobar, aquestes pel·lícules?
Normalment sí.
Sí, sí, podeu localitzar.
Sí, sí, sí.
Ara, quan parlaves d'això, d'aquests, de la millor de joves que no coneixen... grans obres de cinema, etc. I tu deies, el cinema va molt bé perquè entra bé, és una forma de comunicar un missatge, a lo millor d'una manera més ràpida, més entenedora que una conferència, que una xerrada, suposo que estan d'acord, però no pot ser també que ara ja estem com a molt emborratxats de tantes imatges. No sé, però en el teu alumnat universitari tu trobes que a lo millor aquella novetat, aquella cosa que suposava anar a projectar una pel·lícula, semblava com que, bé, feies una cosa especial i... I avui en dia aquest factor de la novetat ja no hi és.
És que podem veure pel·lícules ara mateix.
Del mòbil i de tablet, allà on sigui.
Sí, el que passa és que tal vegada aquí la feina, si ho fas com a element didàctic, com a professor, et cercar, fer qualque activitat, com un instrument... que darrere hi hagi una didàctica i una pedagogia.
Joan Roca és un especialista en això.
Bueno, especialista no.
No, un especialista, però... vull dir, especialista en cercar i en trobar, no?
Faig un ús intensiu de cinema com a instrument.
No trobes que el millor és una visió meva, no? Però que s'ha perdut una mica aquesta cosa que fa 10 anys, 15 anys, un jove que estigués a un institut, una escola, i deia, ara anem a veure una pel·lícula, semblava una cosa com a molt... En fi, atractiva, i no sé, tu però tens una experiència positiva, no?
Bastant habitual, i el que és importantíssim és treballar a fons prèviament i posteriorment.
Treball previ, no?
Sí, posteriorment, i plantejar preguntes als alumnes sobre com interpreten una seqüència, quin sentit creuen que té aquell moment... s'ha de treballar molt.
Sí, perquè utilitzar el cinema, simplement, anem a posar una pel·lícula. Que
mos han fet, nosaltres,
sí,
com a alumnes.
Però els alumnes avui en dia són més orfes que mai d'instruments d'anàlisi i de capacitats per poder interpretar. Ells veuen una cosa i vale. Vale, ja està, vale.
Jo crec que també perquè estan acostumats a el que deies tu, el consum massiu d'imatges,
sí,
i l'instantani.
Ells tenen una cultura audiovisual determinada, però molt, molt, molt propera a la cultura del videoclip, perquè fa el que és ritme narratiu, les formes visuals, audiovisuals, i el cinema, que jo faig servir el cinema contemporani, però també el cinema clàssic d'una forma bastant, bastant intensiva, és un altre llenguatge, i és un altre tipus d'utilització des... Però funciona si ho prepares, ho treballes i ho expliques.
I a més, penses que clar, tu tens el que deies, tu tens guanyat, és que a més l'espectador pot empatitzar amb el personatge, se pot identificar, te crea una reacció, no te deixa indiferent.
Escoltarem Macaco, Coincidir, perquè és la darrera recomanació musical, i ara te demanam una recomanació, un consell per als nostres... oients, un consell per viure millor. Tu què els diries?
Uf, jo crec que és difícil, no? No m'agrada aconsellar a ningú, però si jo hagués de dir qualque cosa, que la gent fos honesta amb ella mateixa i amb els altres, i arreglaria moltes coses.
Arreglaria
honestitat.
Molt bé, doncs. Intentarem seguir el teu consell, intentarem ser honets aquí en el Crepuscle en Cent Estels. Gràcies, Joan, gràcies a en Biel, a en Joan també. Gràcies. I demà tornem en el Crepuscle en Cent Estels a les 9 del vespre.
Señales de humo entre amantes perdidos, amores de un rato sin tiempo ni trato. Leyes de gravedad sin caída, cicatrices sin heridas, despedidas, bienvenidas, que suelen caminar por la misma avenida. Hay tanto a elegir.